Just ahir el Consell Comarcal del Baix Empordà va presentar el programa Baix Empordà Dinamitza 2022. Aquest és un pla que pretén prestar més serveis i assistència als diversos municipis de la comarca. Per això, i per conèixer una mica millor els plans i propostes del Consell Comarcal, avui tenim amb nosaltres el president d'aquest organisme, el senyor Joan Loureiro, el que saludem ara mateix. Senyor Loureiro, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Escolti, el Pla Dinamitza 2022, dèiem, pretén oferir una sèrie de serveis a pobles d'arreu de la comarca. Quins són els serveis que s'afegiran ara i quins són els que no s'afegien?
Bueno, pràcticament són els mateixos. El que passa és que, evidentment, hi posem més eines perquè aquests serveis arribin amb més qualitat i, sobretot, amb més quantitat a nivell de prestacions i de diners. Hi posa molt l'accent, com no pot ser d'una altra manera, en tot el que fa referència a benestar social, serveis socials, acollida, centre Tramuntana, sobretot. Això estem parlant més l'àrea de medi ambient, estem parlant pràcticament d'un 70% del que mobilitzem, que és un total d'1.850.000 euros aproximadament.
Senyor Loureiro, sovint es posa... jo quan penso en el Consell Comarcal, jo que sóc una persona que més o menys estic connectada amb l'actualitat de la comarca, em costa poc identificar una sèrie de serveis que es presten de manera, diguem-ne, consorciada des del Consell. Però a vegades un té la sensació que diu, bueno, i el Consell Comarcal què fa? Si ara parlem d'aquest increment de serveis, doncs això, no? Parla vostè de serveis socials, però sí. Quin tipus de serveis presta el Consell Comarcal a nivell dels pobles de la comarca?
Mira, molt ràpid i perquè la gent també ho entengui. Precisament un dels serveis bàsics que tenen els seus ajuntaments el presta el Consell Comarcal a través de serveis socials. Menys a les poblacions de més de 20.000 habitants, que aquí és Palafrugell i Sant Feliu, tots els demés ajuntaments, tots els serveis de serveis socials, psicòlegs, etc., ho presta el Consell Comarcal en les dependències, evidentment, de l'Ajuntament i només faltaria amb la col·laboració, evidentment, dels ajuntaments. I després amb altres, sobretot amb ajuntaments petits, doncs tenim serveis com, per exemple, la recollida d'escombraries, que estem també actualitzant el porta a porta, i altres, molts altres, recaptació, per exemple, una cosa que no agrada absolutament a ningú, però la fem nosaltres.
Però que és necessària, si després volem tenir aquests serveis socials, hem de tenir servei de recaptació i de pagament d'impostos, també.
És evident, sí. Doncs bé, doncs, són tres exemples, diguem-ho així, de prestació del Consell Comarcal cap als ajuntaments.
Escolti, tornem a aquest Pla Dinamitza 2022. Hi ha algun d'aquests serveis nous que hi ha o actualització de servei que ja s'hagi posat en marxa?
Si entrem una mica més al detall, per exemple, l'àrea de recursos humans del Consell Comarcal tenim previst a través d'aquest pla un programari per ajudar precisament a totes les àrees dels ajuntaments que ho vulguin, evidentment, i que siguin conveni amb el Consell per prestar serveis de recursos humans, des de les nòmines fins a la convocatòria de concursos, etc. És un dels serveis, diguem-ho així, que serà nou. Per tot el que més, doncs, ampliacions, per exemple, doncs, tenim una ampliació molt important per la deixalleria de Vall-llobrega, per exemple, i la millora de la de Bellcaire. També tenim serveis d'arquitectura i d'habitatge, serveis tècnics. Hi ha ajuntaments que no tenen possibilitat de contractar un arquitecte municipal, que és imprescindible per signar totes les activitats, i això també, doncs, ho prestem des del Consell Comarcal, ampliant, diguem-ho així, doncs, la plantilla i, per tant, arribant a més ajuntaments.
Senyor Loureiro, vivim un moment de crisi climàtica galopant. A més, aquesta setmana mateix hem vist una sèrie de protestes, de manifestacions de diferents tipus de perfils professionals al Congrés dels Diputats, sí, tot arreu. Això fa que hi hagi també una agenda, l'Agenda 2030, amb aquests objectius de desenvolupament sostenible que a nivell europeu s'haurien d'anar implementant en el si de totes les administracions. Li pregunto, com s'emmarca dins aquests ODS totes aquestes accions que fa el Consell Comarcal del Baix Empordà, o en definitiva, com treballa el Consell Comarcal per adaptar la seva feina diària a aquests ODS?
Mira, és una molt bona pregunta. Precisament ahir vam acabar, diguem-ho així, tota una sèrie de jornades formatives per persones electes i tècnics i càrrecs tècnics d'ajuntaments, amb una assistència molt notable de gent de tota la comarca, i a nivell nostre en concret del Consell Comarcal, doncs totes les àrees tenen fixades, diguem-ho així, aquests objectius de desenvolupament com una cosa, com una eina bàsica, diguem-ho així, per tirar endavant. I a partir d'aquí, amb aquest pla Dinamitza, doncs també anem concretant moltíssimes coses. Per exemple, estem canviant tot el parc automobilístic del Consell Comarcal amb l'adquisició de cotxes elèctrics o de vehicles elèctrics en aquest sentit, també la instal·lació de plaques fotovoltaiques en les instal·lacions del Consell Comarcal i, evidentment, a nivell comarcal general, doncs la implantació del porta a porta en els pobles que tenen conveniat amb nosaltres el servei de recollida d'escombraries, doncs es va fent cada vegada més efectiu i evidentment, amb més qualitat.
Ahir sabíem també en aquesta feina per no sé si per tornar a rellençar el sector primari a casa nostra, si és que això és possible, sabíem ahir que el Consell signava un acord amb el sector làctic a través de l'empresa Llet Nostra. Quina és la voluntat que té aquest projecte i en termes de comarca quins beneficis pot aportar més enllà de la creació d'un número determinat de llocs de feina?
Nosaltres estem convençuts, aviam, la comarca del Baix Empordà evidentment s'ha mogut des de fa molt de temps en el sector turístic com a sector, diguem-ho així, que ens ha proporcionat més ocupació i per tant, doncs, diguem-ne que entre cometes vivim del turisme. Nosaltres pensem que és bo i que s'ha d'anar incentivant això, però que no podem tenir tots els ous a la mateixa panera. Perquè si aquesta panera es trenca, pues ens quedem a zero, com ens ha demostrat també una de les demostracions més clares de la Covid ha sigut aquesta crisi galopant que hem tingut. Per tant, a partir d'aquí, pensem que nosaltres hem de fer una mirada molt més extensa, diguem-ho així, hi ha una realitat que tenim a darrere del litoral, que és el camp. I en el camp, amb totes les seves parts, en aquest sentit, la ramaderia, tenim la gran sort de tenir una cooperativa com és Llet Nostra en la nostra comarca. És una cooperativa que, a més, no només produeix llet, com no pot ser d'una altra manera, sinó que, a més, doncs, investiga sobre com és la millor alimentació d'aquests animals i, evidentment, la recollida d'aquest producte. I, per tant, doncs, el Consell Comarcal ha signat un conveni amb aquesta cooperativa, doncs, per ajudar en tot el que faci falta en quant a investigació i col·laboració amb la distribució, diguem-ho així, d'aquest producte. Però no només això, estem ara començant amb tractes per mirar un banc de terres.
És a dir, un banc de terres. Disculpi, què vol dir un banc de terres? Què és això?
Sí, hi ha moltes poblacions que tenen un despoblament, entre cometes, diguem-ho així, de gent que s'han dedicat a la pagesia, s'han dedicat a la terra.
Val, d'acord, de terres de conreu o de pastura en parla, val.
De conreu, i llavors, doncs, en aquest sentit, doncs, intentarem, perquè això, diguem-ho així, estem en els estudis inicials, però intentarem tenir tot un banc de terres, que se'n diu, és a dir, tota una sèrie de terrenys que en aquests moments doncs, són erms, no es produeix, no hi ha res, per veure aviam si podem posar a l'abast, diguem-ho així, aquestes terres doncs, a gent que s'hi vulgui dedicar, que vulgui treballar aquesta terra. És a dir, pensem que una mirada cap al sector primari hi ha de ser-hi. També aprofito i deixem també un minut per parlar del GALP i de tot el sector pesquer, en el que també estem desenvolupant amb ells, juntament amb l'IRTA, un programa, diguem-ho així, que és el peix a les escoles.
És
per intentar, diguem-ho així, doncs que cada vegada el peix arribi diguem-ho així, doncs a la boca dels nens que tenim, que per cert, el transport escolar i el menjador escolar també el fem a través del Consell Comarcal.
Proposi el programa La Gamba Vermella a les escoles, veurà com els nens s'aficionen ràpid a la cosa.
Em sembla que Em sembla que així es canviaríem i en comptes dels nens es quedarien els pares, no?
Escolti, tornem a la realitat de l'economia de la comarca, no? Perquè el sector primari també és una realitat, i a més en l'àmbit del vi, per exemple, molt extensa, eh? Però deixi'm que torni, diguem-ne, el veritable motor econòmic o el motor econòmic més gran, en tant que genera un 30% del PIB que hi ha al país, que és el sector turístic. Som a les portes d'una Setmana Santa en les que justament aquest matí explicàvem que hi ha previsions d'ocupació properes al 70% a la zona de la Costa Brava Centre. Sí. Vostès com encaren des del Consell Comarcal, des d'una institució com aquesta, com s'encara una pretemporada turística, pretemporada d'estiu, postpandèmia, amb inflació galopant, amb les conseqüències que té la guerra d'Ucraïna en l'increment de preus derivats de l'energia, etcètera, etcètera. Com s'organitza una institució com aquesta per fer front a aquesta situació?
Doncs mira, l'única manera és fer front, diguem-ho així, amb una cara, amb un somriure a tots aquests reptes que tu mateix ens has anomenat, i escolta, i amb optimisme, perquè és que si no, si cada vegada ens anem ajupint i cada vegada anem fent mala cara, és que al final no ens en sortirem. I una de les primeres premisses per sortir-se'n és l'optimisme i la confiança en un mateix. Mira, aquesta comarca de sempre ha apostat a nivell turístic, sempre ha apostat pel turisme de qualitat. No hem entrat en guerres de preu, sinó que hem entrat en guerres de qualitat. I per tant, a partir d'aquí, jo recordo tots els oients que precisament aquesta comarca va ser de les poquíssimes que vam poder salvar en mínims, evidentment, però vam poder salvar, diguem-ho així, la temporada passada. Per què? Pues perquè nosaltres vam posar l'accent a buscar la gent de casa nostra que vingui aquí a la Costa Brava, a la gent de proximitat, perquè si ha de fer algun viatge, doncs vinguin aquí. És una destinació no només de qualitat, sinó que és una destinació també segura, és a dir, la incidència del Covid aquí, aviam, com a tot arreu, ha estat gran, però diguem-ne que minimitzada, entre cometes, i per tant, doncs, anem en sortit. Deixem parlar de que l'àrea de promoció econòmica i turisme, en aquest sentit, va destinar una part molt important a incentivar aquest turisme d'interior. En aquests moments també tenim el programa Empordà, és a dir, som Empordà, tant a l'Empordà com Baix Empordà, ens presentem a les fires, ens presentem en els llocs com a marca única. Pensem que és molt important això, perquè a l'estranger, la persona de fora, no entén això del baix i alt. No entenc que hi puguin haver dues comarques, entenc que n'hi ha una i que per tant...
Home, jo sempre dic que hi ha l'Alt Empordà i el Bon Empordà.
Bé, això no ho puc dir-ho jo.
Vostè no ho pot dir perquè vostè és qui és, però jo sí, home. I a més, la gent de l'Alt Empordà que em coneix ja sap que ho dic de broma, una mica.
Bueno, deixem ser políticament correcte i no... No, però en aquest sentit, diguem-ho així, a nivell de municipis estem treballant també conjuntament. I aprofitant també això, vam llançar una campanya d'accessibilitat en el sector privat i en el públic, evidentment, a nivell de turisme. Aquest model, s'han acabat les formacions precisament ara també, a l'últim mes, i a partir d'aquí, diguem-ho així, passem al segon cicle de turisme, que és el de sostenible. Ara, en aquests moments, també comencem a incidir amb els privats, hotels, restaurants, etcètera, etcètera, amb sostenibilitat, precisament, per complir amb els objectius de desenvolupament sostenible que ens marca. I per tant, doncs, bueno, és un, diguem-ne que és un camí que ens hem marcat seguint amb aquell priorisme que és el de la qualitat.
Senyor Loureiro, deixi'm que li obri una llauna, per bé que, vaja, no tenim massa temps, però sí que és un tema que m'agradaria contrastar amb vostè. El Baix Empordà és una de les comarques de Catalunya amb la nota de les proves d'accés a la universitat més baixa, la segona, de fet, nota més baixa que hi ha al país. En termes d'educació secundària, és la tercera per la cua amb notes mitjanes. Justament aquesta setmana és la setmana en la que els instituts de formació professional del Baix Empordà estan fent allò les portes obertes per ensenyar les seves instal·lacions i els seus projectes formatius. Creu vostè que hi ha una relació directa entre la dependència econòmica del turisme i el cert nivell de benestar que genera i aquestes dades que li deia, no? aquesta segona nota mitjana més baixa del país, la tercera nota més baixa del país en temes d'educació secundària, creu que hi ha una relació directa i que això és solucionable? O dit d'una altra manera, vivim massa bé com per ser més exigents amb l'educació?
Això requereix un debat molt ampli.
Sí, sí, mira, en sóc conscient, i a 5 minuts per acabar el programa ja sé que és un problema.
És que, a més, en fi, en un minut costa molt encarar, diguem-ho així, aquesta situació. Aviam, t'he de dir que això ens passa pràcticament a totes les comarques de que hi ha benestar. És a dir, que hi ha diguem-ho així, algun tipus d'economia o de sortida de treball en la que la gent, diguem-ho així, doncs, ja se sent identificada. Dit això, jo penso que és una crisi, entre cometes, deixa'm dir social, més àmplia. És a dir, aquells valors que els nostres pares o els nostres avis ens inculcaven de treball i de treball i de treball i d'esforç, esforç, esforç, això de mica en mica es va perdent. Mira, també no només a nivell d'universitats, mira també la taxa, diguem-ho així, que hi ha entre homes i dones. Pràcticament només hi ha dones. No només, però un percentatge altíssim. Per què? Bueno, és una altra pregunta, diguem-ho així, que ens cal fer. En segon lloc, també en llocs com el nostre, de la nostra comarca, on hi ha més feina, diguem-ho així, de no sé si dir de serveis, bueno, de serveis i de tallers, és evident que la gent, diguem-ho així, doncs, per què estudiar 5 anys si a nivell de sous hi ha els que hi ha i a nivell de qualitat de vida també hi ha la que hi ha. És a dir, en aquests moments, si comencem a comparar sous d'enginyers a l'estranger i aquí, o dic d'enginyers o de qualsevol altra feina d'aquesta titulada, veuràs, diguem-ho així, que les diferències són molt grans. I llavors, per tant, la gent també fa la reflexió que ella diu, escolta, i per què d'estar 5 anys estudiant una cosa que al final, diguem-ho així, la recompensa serà molt menor amb vistes, diguem-ho així, a qualsevol altre que es posa a treballar, és igual, no sé, de cuiner, potser, o d'altres feines dedicades al servei. És molt ampli, eh? I, ostres...
Sí, de fet... Crec que tenim una sèrie de debats a afrontar que són importants, no? Aquest n'és un, el de formació, però també el de la professionalització o dels perfils professionals que hi ha un altre debat que també està obert i que des del Consell Comarcal ja s'ha obert, que és el de la mobilitat, no? Com s'adequa la mobilitat intracomarcal a les noves exigències climàtiques. Hi ha una sèrie de debats. Jo no em puc estar de dir-li que m'agradaria parlar-ne algun dia amb vostè amb molta més amplitud des del nostre estudi, amb molta més calma i sense que jo reconec que li he fet una mica d'atracament ara, però per tant,
deia,
m'agradaria parlar-ne una mica amb vostè, amb una mica més de tranquil·litat, això, des del nostre estudi, quan a vostè li vagi bé, perquè sí que creiem que són temes que, malgrat que a les portes de la temporada turística no se'n parli, són importants. Per tant, si li sembla, l'emplaço a que quedem algun dia.
Jo encantat, quan vosaltres vulgueu, i aquí estic. Escolta'm, deixem només 10 segons, 10 segons per dir també que, a part de la mobilitat, d'aquesta taula de mobilitat que hem creat, perquè és imprescindible i necessària, tenim ara també, hem encetat, diguem-ho així, un pla pilot sobre polígons industrials, allò que dèiem d'intentar incentivar altres economies, que no siguin només el turisme. I en aquests moments estem treballant amb tots els polígons industrials aquí del Baix Empordà. Tenim una pàgina web conjunta i ara començarem a anar a fires precisament per incentivar, diguem-ho així, també doncs, que algunes petites i mitjanes empreses es puguin establir aquí.
Digue'm aquesta pàgina web, ja posats, fem la falca.
No, entreu a dintre del Baix Empordà, sí. Ja trobareu, diguem-ho així, allà doncs, el sector de promoció econòmica, l'àrea de promoció econòmica, i a partir d'aquí ja podeu anar cap a aquesta pàgina de polígons, que l'independitzarem també de la web del Consell, és baixempordà.cat. És www.baixempordà.cat, àrea de promoció econòmica, i a partir d'aquí ja comenceu a veure també les diferents iniciatives que hi ha.
Doncs res, seria més bona notícia que... Digui.
No, i aprofito allò que m'has dit tu al principi, que tens tota la raó, que el Consell Comarcal és el gran desconegut, diguem-ho així, de tots els consells comarcals, el gran desconegut. Mira, a l'audiència, diguem-ho així, li recomano que vagi a la pàgina del Baix Empordà i comenci a veure tots els serveis que hi ha, perquè són amplíssims i molt grans.
deia res, seria més bona notícia que diversificar l'economia, que la faria més sòlida, més estable i més robusta a problemes com els que vivim. Per tant, benvingudes siguin les iniciatives que dinamitzin tots els sectors, també els polígons industrials que hi ha a casa nostra. Senyor Joan Loureiro, president del Consell Comarcal del Baix Empordà, gràcies per atendre'ns, com sempre fa, per altra banda, i això que li deia, l'emplaço que quedem un dia a l'estudi i en parlem amb més calma.
Quan vosaltres vulgueu. I moltes gràcies per la feina que feu.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.